Al matí, amb Raquel García.
Organitzar aniversaris, fotografiar quins deures han de portar els nens a classe, també recordar quines pàgines surten a l'examen de l'endemà o quin tipus de roba cal dur per a fer la propera excursió. També fer trobades per acompanyar la canalla o fins i tot organitzar determinades comissions. Aquests són només alguns dels usos que porten, sobretot a les mares, a crear grups de WhatsApps. Una eina per mantenir el contacte amb les famílies dels companys dels fills, però en algunes ocasions també són l'escenari de discussions entre famílies, de crítiques a professors, fins i tot de comentaris banals o xafarderies. Així que no és estrany que moltes escoles també facin xerrades informatives per parlar de l'ús que han de fer d'aquestes eines als progenitors. I avui al matí hem convidat a tot un expert en la matèria. Ell és en Gerard Vilanova, formador de TIC Activa. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
A veure, primer de tot, explica'ns per què. Per què els pares cada cop doncs, opten més per aquesta eina, per el WhatsApp?
Home, primer de tot pels avantatges. Com totes les noves tecnologies ens apropen i ens faciliten els objectius. I WhatsApp se li ha trobat una aplicació en matèria comunicativa en l'entorn escolar, per dir-ho així, i la veritat és que, si es fa adequadament, és una eina que funciona molt bé per organitzar tot el que envolta l'escola.
Uh-huh. Llavors, és una eina que ens ha de facilitar la vida. El problema és que moltes vegades ens acabem complicant, no?, per l'ús que en fem, no per la pròpia eina, sinó per l'ús que fem alguns pares i mares.
Clar, les eines no funcionen soles, som els adults els que les fem, els que les utilitzem. I què passa? Doncs que, com en tota aquesta matèria, no hem rebut, ni nosaltres ni els nostres fills, una educació específica, doncs que de vegades ens fiquem de peus a la galleda, ens equivoquem, i això genera conflictes i tensions en llocs on no n'hi hauria d'haver, per exemple, a l'entorn dels nostres fills.
Uh-huh. I això per què genera doncs, aquests problemes, aquests mal de caps, perquè no fem aquest bon ús, perquè doncs, a vegades oblidem posar límits, parlar sí. de temes que potser no toquen?
Sí, una barreja del que has dit. Sobretot són confusions. Com et deia abans, no hem rebut una educació específica, per tant, el que fem és aplicar el sentit comú i improvisar. I en moltes ocasions hi ha persones que tendeixen més que altres a posar de manifest aquesta desorientació. Un, el que ha de tenir molt clar quan forma part d'un grup de pares de WhatsApp és per què serveix, quina és la seva utilitat, i adaptar les seves intervencions a aquesta finalitat. I la finalitat és una, és la gestió del grup externament a l'escola. Podríem dir que WhatsApp és un canal de comunicació que molt poques escoles assumeixen com a oficial, o sigui, no és un canal de comunicació entre escola i família, n'hi ha d'altres, com les circulars informatives en paper, el mail, o altres serveis de missatgeria que es creen expressament en les escoles. Per tant, hem d'entendre que està a la perifèria de l'escola, està en l'entorn dels pares, i quan els pares es comporten com a tals i focalitzen el seu interès i els seus moviments en el que és el suport a l'escola i el suport organitzatiu a les escoles i als mateixos fills, llavors és una eina fantàstica. Si no, què passa? Doncs confusió i tensió, i discussions i persones que arriben fins i tot a l'enemistat sense ni tan sols haver-se conegut en persona.
Imagina't. I aquest tema preocupa més els pares, a les escoles o als fills? La gestió d'aquests grups de WhatsApp.
Vaja, els fills jo crec que no gaire, en són una mica aliens. Fins que, a certa edat, doncs tenen ja mòbil i tenen WhatsApp, no? Preocupa els pares, perquè molts cops els pares són testimonis, espectadors, fins i tot participen en aquestes discussions, i són alguns conscients que n'estan fent un mal ús, i també preocupen molt a les escoles, perquè a les escoles el que troben és que moltes vegades a la seva esquena s'està parlant de professors, mestres, directors, persones amb responsabilitats, fins i tot en ocasions es parla d'altres nens, de nens que formen part d'aquell grup, classe, no? Llavors, hi ha una preocupació perquè és un terreny que gestionen únicament els pares, i som tots conscients que no sempre s'hi volquen els comentaris més adequats.
Clar. A vegades sembla que com no tenim l'interlocutor present, no? Perdem una mica el nord.
No tenir-lo present ens dona, en principi, llibertat. Ens treu tota aquella covardia o prudència, fins i tot, que tindríem de vegades de no dir segons què davant de segons qui, per les conseqüències immediates que això pugui tenir. No tenir l'interlocutor a davant ens crea aquesta falsa sensació de seguretat o fins i tot d'impunitat. Llavors la gent s'atreveix una miqueta més des de la distància que en el directe.
Uh-huh. I, per exemple, els professors, no?, moltes vegades són l'objecte de crítica, no?
Sí, i els pares no s'adonen que això va just en contra de la seva finalitat, no? La finalitat dels pares i dels grups de WhatsApp és la de col·laborar en l'educació que una escola dona als seus fills. En el moment que es malparla d'algú, sigui de qui sigui, ja s'està interferint en aquesta tasca i s'està dificultant assolir aquest objectiu.
Uh-huh. Parlem, per exemple, d'un altre problema, que en principi semblaria que és una virtut, no? Que és allò de que els pares acaben controlant l'agenda dels seus fills, no? Si, ai, ha fet els deures, no, si per demà havia d'entregar un treball, quin temari havia d'incloure en l'examen, no? I els pares, pues, a vegades tenen dubtes, i llavors els mateixos pares envien fotografies, comparteixen informació, i llavors sembla que a la llarga això potser el que afavoreix és que els alumnes no assumeixin les seves responsabilitats, no?
És exactament un altre exemple del que deia abans, eh? Quan l'eina o l'ús que es fa de l'eina va contra els propis interessos. Si volem fills autònoms, el que hem de promocionar és l'autonomia dels nostres fills i que resolguin els seus propis inconvenients, els seus propis problemes de manera autònoma. Per exemple, quan un nen està malalt i ha perdut uns dies de classe, el normal és que ell mateix desenvolupi uns recursos per recollir tota la informació que s'ha perdut. Si els pares substituïm això, i mira que és fàcil, és tan fàcil com fer una fotografia o escriure un petit text, i llavors aquestes feines queden compartides en el grup o per via directa, per missatge directe. El que estem fent, llavors, és interferir en el progrés de l'autonomia del nostre fill. Vol dir això que no es pot fer mai? Home, una de les coses en què WhatsApp és molt útil és en la gestió de les emergències. Ens pot donar una resposta molt ràpida a un problema que ens ha sobrevingut. Llavors, no seré jo qui digui que no pot servir mai per aquesta finalitat. Ara, d'aquí a substituir sistemàticament la feina que ha de fer el fill, l'alumne, en benefici propi, desenvolupant la seva autonomia, aquesta feina no la poden fer els pares ni WhatsApp.
Uh-huh. Clar, perquè a vegades els pares se senten malament, no?, si no ajuden els fills, però a la llarga han de veure les conseqüències als nens del que comporta, doncs, els seus oblits o les seves equivocacions, no?
Els pares han de veure que a la llarga és més profitós pels seus fills que desenvolupin els recursos d'autonomia que no pas presentar aquella feina concreta aquell dia concret. Es pot passar per un error, i més si has estat malalt, doncs es pot passar per aquest error, si d'això en queda una lliçó, que és que tu ets responsable dels teus estudis i has de preocupar-te de recuperar totes les feines i d'obtenir totes les informacions que t'has perdut durant el temps que has estat fora. Aquest és l'ensenyament que perdura, el que va a un llarg termini. Presentar els deures el dia que toca, doncs sí, és l'ideal, però ho hauria d'aconseguir l'alumne pels seus propis mitjans.
clar, és un aprenentatge ja a la llarga. Mira, com a molt suspendran, no?, aquell dia, aquell examen, no?, aquelles feines, però a la llarga és el que comentava Gerard, guanyaran en autonomia, no?, i en responsabilitat. També suposo que depèn de l'edat de cada nen, no? No és el mateix un grup de WhatsApp de nens de 5-6 anys, que és normal que s'oblidin coses o que fins i tot apuntin a l'agenda i que no acabin els pares d'entendre el que posa, que nens de 12 anys.
Exacte. Podríem dir que hem d'aplicar un diferent tractament a cada edat. Per això abans he dit que no seré jo qui digui que això no s'hauria de fer mai. Doncs és veritat que en les edats més properes a infantil, cicle inicial, es pot prestar una miqueta a aquesta ajuda i que a poc s'ha d'anar abandonant i un nen a cicle mitjà o a cicle superior hauria ja d'exercitar aquests recursos d'autonomia.
Uh-huh. I tornant al problema que comentaves abans, no? Quan és el professor el que està en el punt de mira, o fins i tot l'escola, o l'AMPA, o un altre nen, què hem de fer? Com hem de gestionar aquesta problemàtica?
Sí, d'això jo n'hi dic l'efecte bola de neu, saps? Una bola que algú fa dalt del cim d'una muntanya, la tira muntanya avall, i aquesta bola de neu va recollint més neu i es va fent una pilota grossa, 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 que quan arriba al poble impacta contra les cases i pot fer molt mal, no? Doncs, a veure, abans que res, les coses han de quedar clares des de bon principi. Quan s'obre un grup de WhatsApp, primer, es dona la benvinguda protocolària, segon, es diu quina és la finalitat i, si cal, se'n descarten unes altres, val? I tercer, es fa evident que hi ha un moderador. I és aquest moderador qui, d'alguna manera, ha de gestionar de manera similar a com fas tu, quan tens aquí 4 o 5 convidats, en què distribueixes els torns de paraula i si veus que algú diu alguna cosa inapropiada, d'alguna manera l'has de frenar. O li has de fer veure que aquest no és el canal per manifestar aquest tipus d'opinió i el pots adreçar a un altre tipus de canal. Un moderador de WhatsApp hauria d'exercir activament aquest paper. No pot haver-hi un grup de WhatsApp sense govern, per dir-ho així. Val? Moltes vegades aquest paper de moderador el fa qui obre el grup, altres vegades el fa el delegat o la delegada de curs, que pot coincidir amb la persona que obre el grup. És igual, la qüestió és que algú ho faci. Que algú faci, com deia abans, aquesta benvinguda al grup, que expliqui per què serveix aquest grup, per què no serveix, que es presenti com a administrador o moderador del grup i que sigui capaç de frenar i derivar intervencions desafortunades.
Clar, això és molt important perquè a vegades és el que dius, no? Comença un i sembla que tothom es va afegint a la festa. A vegades també ho apuntaves, no?, que ha de quedar clar quina és la temàtica, no?, o els objectius d'aquell grup, perquè moltes vegades també el problema comença quan es parla o de política, algú fa un comentari o d'un esport, no? És allò de que també hauria de quedar molt clar que el tema d'aquell grup de WhatsApp és l'educació dels nens i nenes.
Sí, i sobretot el col·lectiu. És important no individualitzar, no parlar d'un o una mestra, no parlar d'un o una alumna, no parlar d'un o una director o directora. No té gaire sentit parlar d'una sola persona en un grup de WhatsApp quan l'important és el grup i la informació que es genera al voltant d'aquest grup. No ens hem d'oblidar que els grups de WhatsApp de pares no són grups d'amics. O sigui, allà hi ha persones que estan unides per un parell de casualitats, que van tenir un fill el mateix any i en la mateixa àrea geogràfica, més o menys. Això no ens converteix en amics, per bé que alguns pares sí que ens fem amics. Però després podem fer el nostre grup d'amics, val? I allà sí que podem expressar les nostres opinions polítiques, socials, del tipus que sigui, val? Però un grup de WhatsApp de l'entorn escolar està fet per persones unides per la simple casualitat. I, per tant, arriscar-se a emetre allà opinions del tipus que siguin ens porta inevitablement cap al conflicte.
Uh-huh. També suposo, Gerard, és una cosa de sentit comú, però que potser a vegades només caldria pensar una miqueta abans d'escriure, no?
Sobretot evitar escriure en calent. Hi ha vegades que ni tan sols per una temàtica escolar, és que de vegades hem tingut un mal dia a la feina, a casa, amb un familiar, pel tema que sigui, i estem en un moment en què fàcilment podem cometre un error. Doncs agafar el mòbil, mirar-se el grup de WhatsApp de pares i veure allà una opinió inconvenient o alguna cosa que et desagrada, que fins i tot et pot irritar, pot provocar que després tu ja responguis precipitadament, iradament, i que tinguem el conflicte servit. Per tant, s'haurien d'evitar totes les situacions de tensió. S'ha d'escriure poc, això per començar. No és un lloc on escriure gaire, és un lloc on rebre informació des del punt de vista de pare. I qui la subministra? Doncs normalment aquest administrador o administradora, doncs és qui. I després sí que es pot generar alguna cosa al voltant, però no és un lloc on escriure gaire. I repeteixo, en cas de no reunir les condicions en aquell moment, ni mirar-lo ni respondre, evidentment, és aconsellable.
També una opció és silenciar-ho, no? Moltes vegades...
Silenciar-lo, fer horaris, per exemple...
Sí, perquè també hi ha aquell pare o aquella mare que dius, ara estàs enviant un missatge a aquestes hores, és hora de dormir.
Un missatge en cap de setmana o a les 12 de la nit en un grup de pares de WhatsApp no té cap mena de sentit. Tret que, com deia abans, sigui una emergència. Per tant,
sí, però a vegades és per enviar qualsevol cosa que no té gaire rellevància, després ja hi ha algun pare o mare que s'hi torna, no? Que ja apunta que no són hores i ja comença doncs, aquella tensió que es nota, que
sí,
es palpa.
I fins i tot sense tensió. De vegades es converteix en un xat de 3, 4 o 5 individus, en un xat privat en obert, diguem-ho així. No? Són unes persones que tenen una conversa pròpia en un lloc on hi ha moltes altres persones que, si volen, poden fer d'espectadors o, si volen, no. El que no pot ser és llevar-se un matí i trobar que hi ha 60 missatges pendents de llegir en el WhatsApp de pares. Si això passa, és que aquest grup de WhatsApp no funciona.
Exacte. I els professors, tu que fas xerrades per escoles i per centres de la ciutat, quina és l'opinió que tenen? Els hi preocupa els temes que es debaten en aquests grups?
Els professors intenten distanciar-se'n, val? No ho veuen com a propi, tampoc en reneguen, perquè, clar, ells també formen part d'altres grups de WhatsApp, és que ho fa servir tothom, això. Però hi ha una certa prudència i reserves al voltant d'aquest grup, perquè el professor, el mestre, la mestra saben que probablement ells un dia, o un company seu, són el tema de conversa. I no agrada a ningú que parlin d'un a la seva esquena. Jo, a les xerrades que faig, sempre llanço una proposta que no sempre és benvinguda, i ho entenc perfectament, perquè és una extralimitació del professor. Però jo, de vegades, en segons quin entorn escolar, proposo que aquest administrador del grup de WhatsApp sigui el tutor o la tutora. I li proposo que no intervingui mai, que simplement sigui observador, un convidat de pedra. La presència dintre del grup de WhatsApp del tutor o tutora ja serveix de fre. La idea és que tampoc serveixi per carregar-la d'una feina que no li pertoca, perquè és evident que no li pertoca. Però la simple presència i alguna intervenció que, si vol, pot fer de tant en tant en una ocasió que s'ho mereixi...
Ja frena segons quins comentaris,
sí, sí.
No?
Ara, aquest perfil de mestre doncs haurà de ser també molt conscient que no pot intervenir gaire, que ell no és un pare, i que allà no hi hauria de ser, que el seu paper és més aviat de fre amb la seva simple presència. Val? En el moment que... Si passa que s'aixeca algun tipus de conflicte, aquesta figura no hauria d'intervenir, perquè molta gent podria interpretar que pren partit per una de les dues bandes, etc. És complicat, és complicat. Però sí que és veritat que en algunes escoles això ha passat, que el mestre està dintre del grup i funciona.
Clar, són casos excepcionals, no? Però...
No és el més habitual.
I així com a conclusió, que en pensa en Gerard dels grups de WhatsApp de pares?
Doncs a mi m'agraden, quan es fan servir bé, servir bé. Jo sóc pare, jo estic en un grup de WhatsApp, i tinc sort que no he presenciat allà grans trifulgues, no? Però sí que és veritat que, com deia abans, per mi, i a moda de conclusió, és molt important que es deixi clar el primer dia per què serveix, fins i tot per què no serveix, i que hi hagi actiu aquest paper de moderador, aquest administrador del grup que fa aquesta tasca, que de vegades és ingrata, de conduir algú cap a un altre canal de comunicació o de frenar algú perquè està emetent unes opinions que no pertoquen dintre d'aquell grup.
També em sobta que normalment aquests grups sempre tenen molta més presència femenina que masculina. Per què?
Podríem buscar l'origen d'això en que segurament si anem a una reunió de pares, per exemple, hi trobem més mares que pares, no? Forma part d'aquestes distribucions familiars que es fan de vegades, que, mira, les dones són més proclius a encarregar-se del tema educatiu i metges, per exemple. A les consultes també trobem moltes més dones que homes. Això ja són temes de la societat que no estan resoltes perquè no hi ha una distribució equitativa i l'origen d'això, evidentment, està molt més enrere de l'escola.
Gerard, existeixen altres alternatives al WhatsApp?
Per la comunicació entre pares, no, hi hauria el mail, que també serviria i que potser ajudaria a no generar tant de soroll. O sigui, el mail el que té és que s'escriu una vegada i no genera moltes respostes, val? El mail serviria. I després no ens hem d'oblidar d'una cosa. La comunicació a distància està molt bé, però no ens hem d'oblidar que la millor comunicació és la presencial, que els pares anem a buscar els nostres fills cada dia a l'escola, que si volem parlar amb altres pares, potser coincidint a la mateixa hora, serà més fàcil aclarir qualsevol tema o fer qualsevol pregunta en directe. La comunicació a distància és una substitució de la comunicació presencial. Per tant, això no ho hem d'oblidar mai. I com et deia, com que WhatsApp no acostuma a ser un canal oficial d'una escola, l'escola ja té els seus propis canals per comunicar-se amb els pares.
Doncs el cert és que aquests xats semblen que han arribat a la vida educativa per quedar-s'hi i, com ens comentava en Gerard Vilanova, formador de TIC Activa, no és el mitjà, sinó l'ús que se'n fa. I per això ha estat molt interessant conversar amb ell, perquè hem descobert aquestes petites pistes, aquests consells, que segurament ens faran més fàcil aquest dia a dia amb altres pares i mares. Moltíssimes gràcies, Gerard. Fins la propera.
Gràcies.